¡Luchamos para vencer! Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en la falda de la paz.
Aquí están los cachorros de Satino. ¡Oh!
Fa una generació de fa, doncs, que fa 40 anys, doncs, ja eren adults. Tenir el caset d'aquest concert a Managua, liderat per Carlos Mejía Godoy, on se cantaven aquestes cançons, Com no passaran, cançons de celebració, doncs, que recordaven l'epopeia, recordaven la victòria sandinista en la revolució nicaragüenca de 1979. Era algo habitual, tothom tenia aquell abril en Managua en caset. La revolució sandinista va inspirar a moltes i molts. La gent li tenia especialment de carinyo, no? Enfrontant-se, doncs, en aquest cas, doncs, a l'ogre nord-americà. Però, en fi, les coses han canviat en el moment actual. Datum feia, doncs, el seu primer disc, doncs, també una cançó de la Nicaragua sandinista, de fet es deia així. Però avui podríem canviar, doncs, la lletra d'aquesta cançó i en lloc de dir un gringo en tu casa, podríem dir, doncs, un policia d'Ortega, un policia, un militar d'Andrés Ortega, doncs, a casa teva. I és que aquell sandinista, aquell líder sandinista que volia alliberar el país, doncs, l'ha sotmès com un tirà més del segle XXI. Basant-se, doncs, en aquest cas en concret i en tants altres, i també, doncs, bevent, doncs, de Rebel·lió a la granja, la clàssica fàbula política de George Orwell, John Carlin i Oriol Malet mos porten una novel·la gràfica, Bèsties, com una alegoria animal d'un fenomen tristament humà que es fa en realitat una volta i una altra, aquesta història que es repeteix, motivat sincerament pel desig d'acabar amb dictadures i instaurar sistemes basats en la justícia i la igualtat, líders revolucionaris prenen el poder i amb el temps perden de vista les seves bones intencions, transformant-se en caricatures dels tirans que un cop van derrocar. O sigui, aquest Ortega que s'ha convertit ara, doncs, en Somoza.
Sandinista!
Ja sabeu, en John Carlin, de mare espanyola, pare escocès, durant 40 anys ha escrit en els diaris de llengua anglesa de més renom, actualment escriu a La Vanguardia, està establert, doncs, a Catalunya, ha publicat diversos llibres, entre ells El factor humano, en el que es va basar la pel·lícula Invictus, dirigida per Clint Eastwood, i Oriol Malet, nascut, doncs, a prop de Barcelona, va estudiar Belles Arts i durant 25 anys ha il·lustrat per infinitat d'editorials i mitjans de premsa. Actualment dibuixa precisament a La Vanguardia, la columna dominical, La comèdia humana, de John Carlin, amb qui es va conèixer a París i amb qui va publicar el còmic Mandela i El General. Els volem saludar els dos aquest matí. Molt bon dia, John.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. John, quants anys feia que no escoltaves aquest tema de Carlos Mejía Godoy i aquest No passaran?
Sí, mira, esta canción me conmueve mucho porque me recuerda a aquella época así, romántica, gloriosa, llena de esperanza del sandinismo, y como dijiste tú, inspiró a tanta gente en el mundo. Y aparte, me conmueve particularmente porque la letra de esa canción es una poesía de una grandísima amiga mía, Gioconda Belli, que presentó nuestro libro este del que estamos hablando, Bestias, en Madrid con Uriol y yo hace unos meses. Vendrá la guerra, amor y en el combate, no habrá tregua ni freno para el canto, etcétera. No pasarán, amor, los venceremos, termina. Y claro, la fantástica ironía es que Gioconda Belli fue la gran poetisa de ese romántico movimiento guerrero y al final lleno de amor sandinista. Y ahora Gioconda está en el exilio en Madrid, le han expropiado su casa, le han quitado la nacionalidad. Y en la historia de Gioconda ahí lo tienes casi todo.
De fet, podeu recuperar aquesta presentació a qualsevol plataforma. Es va fer la Fundació Telefònica i està, doncs, com dèiem, Gioconda Belli, doncs, en aquest cas, fent d'anfitriona, doncs, amb Carlin i Malet. Oriol, precisament, escoltant aquesta cançó, o també, doncs, la de Cortato, que potser, doncs, et toca més per temps, passa'm com amb aquella sentència d'Adorno, que no es pot fer poesia després d'Auschwitz. O sigui, aquestes cançons, després del que ha esdevingut Ortega, tenen sentit escoltar-les?
Jo penso que sí. Més que res perquè per ser molt conscients del que també passa. Vull dir, no vull dir amb això que passi sempre, tot i que passa massa sovint. Fixeu-vos que tu mateix has dit a l'inici que parlem d'una realitat dels anys 80, però que alhora el llibre aquest del qual parlem, el còmic, també pren una referència molt directa anterior, que és Orwell i Rebel·lió a la granja, que ja ho estava explicant, no? I fins i tot, doncs, és una cosa que passa avui en dia també i absolutament aplicable a tantíssims casos, no només d'alta política, sinó casos en els que intervé aquest nom i aquesta cosa que és el poder, i l'efecte que fa el poder sobre l'ésser humà, no? Que el corromp d'una manera inevitable i que és un dels elements que ens va fer crear una obra així, no? És molt curiós, sí.
Oriol, John, qui convenç aquí? Qui li llança la pedra a l'altre per fer aquest llibre?
A veure, Oriol, responde tu.
Sí, perquè com que sóc el culpable, em passa la pedra a mi.
Vinga.
No, John va escriure un article sobre la realitat de Nicaragua ja fa uns anys, fa 3 anys, i escaig, a La Vanguardia, com bé has dit, jo el vaig il·lustrar, ho va fer a la nostra columna dominical, i ho va fer d'una manera, amb un llenguatge seqüencial, va ficcionar el que seria un possible guió d'una pel·lícula, i aleshores, clar, a mi ja se'm van encendre tots els llums i tots els senyals, no? Veníem també de l'anterior experiència amb el còmic Mandela el General i teníem ganes de repetir. I clar, m'ho va posar en safata, perquè ell va establir tota una seqüència i tot un guió. El cinema és cosí, o fins i tot cosí germà del còmic, i li vaig proposar, dic, John, acabes de fer un preguió i ens haurem de posar a la feina, ens haurem de remengar. I va funcionar, va quallar, ens vam remengar i ens hi vam posar.
Sí. Us vau posar els dos a fer feina, en aquest cas, per descomptat, amb en John escrivint i tu il·lustrant.
Sí.
John, com guiones una novel·la gràfica? No era la teva primera experiència, però no és el que fas habitualment.
No, en absolut. És tot un gènere nou per a mi, que empezamos, com dices, con Mandela i el General, i ara con Bestias. Bueno, creo que hay que pensar, bueno, lo que me ayuda a mí a confeccionar esto, a plantear la secuencia de la narrativa, es pensar precisamente, como indica ahí Oriol, en el guión de una película. O sea, esto es un cómic, es de cierto modo un storyboard de una peli, ¿no? Y entonces se concibe así. Pero quería resaltar una cosa a la que se refirió Oriol hace un momento, que es que, aunque por supuesto que nuestra historia se centra, aunque nunca mencionamos nombres, ni siquiera en Nicaragua, en esa transformación de Nicaragua, de Daniel Ortega, el presidente, en época sandinista, así romántica, y ahora en época de tiranía, es una historia totalmente universal. Y creo que tiene más relevancia aún de lo que pensamos nosotros cuando hicimos el libro, porque ha surgido este fenómeno Donald Trump. Uh-huh. Y nuestro libro es sobre Daniel Ortega y su grotesca esposa Rosario Murillo, uh-huh. y ahora tenemos al Donald Trump y su grotesca esposa Melania Trump, y vemos una vez más lo que hace el poder, cómo te corrompe la mente y el mal que hace para la humanidad.
Uh-huh. Creía, John, que ibas a decir que tenemos a Trump y su grotesco
Cardenal Richelieu. Elon Musk.
Cardenal Richelieu, Elon Musk.
Sí, sí,
sí, sí, Elon Musk y el vicepresidente Vance, que para mí es el más satánico de todos, por cierto.
Ah,
porque,
sí.
porque Vance tiene una cierta inteligencia. Trump no deja de ser un crío de 12 años. Entonces, como que me inspira más miedo aún Vance. Creo que Musk no va a durar mucho ahí. Esto va a implosionar. Pero bueno, volviendo a nuestro libro y a la canción esta con la que arrancamos, ¿no? Y que está basada en este poema de mi amigo Gioconda Belli, creo que quizás más que nunca canciones de ese tipo, poemas de ese tipo que inspiran a la resistencia y que se imponga la decencia y el amor a la tiranía, quizás es más necesario que, no sé si que nunca, pero en mucho tiempo.
Oriol, escollir animals, clar, aquí hi ha moltes coses, aquí hi ha, per descomptat, Orwell, però també en el camp gràfic trobem, jo que sé, Maus, que també hi ha animals per explicar doncs, el nazisme, o trobem, per exemple, també doncs, Cramp, no? amb el gat Fritz, és a dir, és un... Per què vas decidir animals?
Vaig decidir perquè estic com una cabra i no ho havia fet, millor dit, i no ho havia fet mai. I la meva manera de treballar una mica es basa en això, en no repetir-me mai, perquè si no m'avorreixo, canviaria d'ofici al segon. I parlant una mica més seriosament, perquè jo sempre dic que la meva ploma, el meu llapis sempre està supeditat al text. I aleshores jo el que faig quan hi ha un text previ, en aquest cas aquest guió i aquesta història, el que faig primer és meditar quin seria l'estil adequat i en aquest sentit l'estil estava estrictament lligat a la iconografia, el simbolisme i les imatges que triaríem, no? Aleshores, com que nosaltres volíem... John abans ha dit, no?, que tenim molt clar que parlem de Nicaragua, però això en el llibre no es diu mai, i això és perquè vam voler universalitzar, igual com va fer Orwell amb Animal Farm. Clar, Orwell també va fer servir aquesta cosa de convertir-ho en una faula. És una tàctica literària, sobretot, que el que fa és que universalitzes un fet i t'ajuda molt, no? Per no posar noms concrets, concretar amb persones concretes. I per això vam triar-ho, els animals. Jo no havia dibuixat pràcticament mai animals i a partir d'aquí tot han estat animals, no només amb el còmic, sinó que aquí l'amic Carlin, els articles també, de sobte ens va agafar com una febrada i vam començar a fer articles amb animals com a protagonistes. No? Ara ja ho hem acabat, per sort, perquè ja va un moment que hi ha una bogeria, ja era això, ja.
No, pero vas a tener que hacer más animales. Yo escribo mis columnas pensando, más que nada, no tanto en el lector, sino en el dibujo de Oriol. Entonces, me gusta siempre meter un animal ahí como anzuelo, y siempre pica el Oriol. Le meto un animal y ¡pum! Aparece un animal en el dibujo. No, pero para hablar un poquito más en serio, yo creo que esto de utilizar animales para contar historias así humanas de siempre... Es un buen método, una gran idea que bueno, no solo de Orwell, sino de cuentos, no sé, de Hans Christian Andersen y tal, a través de la historia, ¿no? Pero lo bueno de eso, creo, es que si no pones nombres y apellidos, se transmite y pones animales. Se demuestra que esta tendencia a dejar que el poder nos devore la moralidad es un fenómeno animal, es un fenómeno del animal humano, más allá de que si fuese en el contexto de Nicaragua o de la Unión Soviética en su día, o de Estados Unidos hoy, o Venezuela ahora, con el famoso tema este bolivariano que también se ha corrompido. Y lo vemos también aquí en España, a nivel menos dramático, pero ves como políticos que arrancan su carrera, no lo dudo, en su gran mayoría con grandes ideales para servir a la gente, al pueblo, acaban dejando que el poder les corrompa y que lo más importante se vuelva esa vanidad del poder y se olviden del objetivo que los condujo a la política en el primer lugar, o sea, el ayudar a la ciudadanía.
Jo recordo quan, en aquest cas, ho recordo per la frase que va articular en el seu jurament, o en la seva promesa, Zapatero, quan guanya les eleccions del 2004, doncs ja fa més de 20 anys, va acabar la seva doncs, presa de possessió amb aquesta frase: el poder no em corromprà. Clar, jo us volia dir, jo us volia demanar, vosaltres creieu que la condició humana, que ells realment no ho saben? Clar, estem parlant de dos... Zapatero no és un tirà, Zapatero va ser un líder, un president del govern, escollit democràticament, i quan doncs, va perdre doncs, les eleccions va retirar, ja fa altres coses. No és un Ortega, no és un Trump amb ambicions tiràniques, no és un Maduro, com parlant doncs, de noms així, però vosaltres creieu que aquesta mena doncs, de líders revolucionaris no saben que es convertiran en tirans?
Oriol?
No, yo creo que sabes más tú. Y además, me sembla molt bona pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Tú creus que ho saben al principi? Jo crec que al principi no, no, John? Comencen bé. Ortega va començar sent bastant puro, no? Els primers 4 anys van ser correctes, no?
Sí. Bueno, Ortega, quan jo estava vivint a Nicaragua en els anys 80, Ortega ya era el presidente, o sea, por amor de Dios, lo sigue siendo casi 50 años después, es increíble, o 40 por lo menos. Y no, en ese momento él, con total sinceridad, piensa que está ahí ofreciéndose para el bien de la humanidad, o al menos de su pueblo, y seguro que pensó lo mismo en su momento Lenin en la Unión Soviética, Stalin también, seguro que tuvieron su momento de sincero, auténtico idealismo, pero algo ocurre, hay algo. Mira, no es infalible en el sentido de que hay gente que mantiene la cordura, por supuesto. O sea, yo no diría que Zapatero es un tipo que se corrompió, ni mucho menos, se puede haber equivocado en cosas, pero hay casos de gente que se salva. Pero el problema es que cuando has estado en el poder más de X tiempo, y como siempre digo, creo que tiene que haber casi una fórmula matemática, que después de 7 años, 4 meses, 3 días, si has estado en el poder todo ese tiempo, algo en tu cabeza cambia, Y el ego lo consume todo y te olvidas, como digo, de lo que te motivó para entrar en la política inicialmente. Pero yo no creo que esta gente, que la gran mayoría de los políticos, sea el contexto así dramático, revolucionario como Nicaragua, o sea algo más pacífico y gentil como en España o en cualquier país de Europa Occidental hoy, yo no creo que la gente va ahí sabiendo que se va a corromper, al contrario. Tienen las mejores intenciones, pero algo tenemos, algo, un gen defectuoso en el ser humano.
Mira, fixa't si és així que Carlin sempre explica el cas de, com a especialista de Mandela, no? El cas de Mandela, que ell també era plenament conscient d'això, i de fet quan es posa a governar, el primer que diu és que s'estarà un temps determinat, 5 anys, si no m'equivoco, i que després marxarà. I així ho va fer, no? Com si d'alguna manera
ell sabés que
això passa, no?
Sí, exacto. Son muy pocos los que tienen la sabiduría y la conciencia histórica de saber que si te eternizas en el poder, que por más buenas que sean tus intenciones, lo más probable es que vas a fallar, vas a sucumbir. Y Mandela precisamente fue un caso raro de sagacidad de este tipo. Y exactamente, nada más llegar al poder, dijo que iba a cumplir un término presidencial de 5 años y adiós, cuando él, tal era lo mítico de su condición, de cómo se veía por el pueblo, que podía haber estado ahí fácilmente hasta el día de su muerte. Pero él vio que incluso él podría sucumbir a estas tentaciones del poder, y lo dijo y lo cumplió, y se retiró de la política después de 5 años en la presidencia.
Estem parlant d'aquesta novel·la gràfica, Bèsties, escrita a quatre mans, escrita i dibuixada a quatre mans, il·lustrada a quatre mans per John Carlin i Oriol Malet, editada per Estirarri, un segell d'absoluta garantia, 120 pàgines en color. Val molt la pena. En John i n'Oriol mos han dit que tenien poc temps, mos han de deixar, però deixeu-me demanar-vos una darrera pregunta. En els últims temps, els últims anys, i sobretot amb les plataformes audiovisuals, estem consumint distopies per damunt de les nostres possibilitats. És l'època daurada de les distopies, però acabem retornant als pioners, als clàssics, diríem els grecs de les distopies, com són, en el vostre cas, Orwell, i o de vegades Huxley. De fet, els últims anys pareixia que Huxley havia guanyat la partida a Orwell, sí, fa 15-20 anys, per explicar el món actual. I ara, sí, lamentablement, hem de tornar a Orwell, no?
Sí, jo crec que es complementen. Ahir vaig veure precisament una comparativa entre un món feliç de Huxley i després Orwell, i a mi em va semblar, i llavors, a mi em va semblar que es complementen, no? És com, és el que tu dius, no? Depèn, sí, una mica cap on van els trets. Ell va cap a una banda, cap a l'altra, no? Orwell és com una mica més aquesta dictadura, aquesta cosa tan imposada, no? I Huxley va més en plan això que també està passant i que és equiparable perfectament amb les xarxes socials, si és que nosaltres acabem decidint que som esclaus, no?, d'aquest confort extrem que ens fa no moure'ns del sofà, per resumir molt, no? Però sí, sí, és que a més estan en una actualitat terrible. Deixa'm dir també que el llibre Bèsties està en castellà a Estiberri, però també està en català, amb editorial Coma Negra, per qui vulgui, per qui li interessi.
Genial. Sí, disculpa, sí, sí, que se m'havia oblidat comentar-ho.
Sí, sí, sí. No, mira, esto es el mundo feliz de Huxley, un mundo en el que la gente está absolutamente controlada, vigilada por el papá Estado. Eso es algo que se nos puede avecinar. Yo, de hecho, por lo que leo, China se va aproximando a eso, que el Estado tiene un control absoluto del movimiento de cada uno de los que 1.200 millones de chinos en cualquier momento del día saben dónde están, lo que están haciendo, si están desnudando o no. Y existe el peligro de que esto se vaya extendiendo dentro de la propia China, pero que también en el resto del mundo. Con lo cual, ese quizá es otro tema para otro cómic, Oriol.
Sí, a mi sí, em sembla un enfoc fascinant. Sobretot aquest fet, no?, de dir, d'aquest endormiscament, no?, d'ostres, d'acord, ens indignem, sí, tots, no?, veiem més que mai imatges brutals, bestials, fins al macrodetall de totes les injustícies que estan passant, guerres, violacions, de tot, però, en canvi, al mateix temps, alhora, estem més que mai parats dins del confort de casa nostra, amb el nostre mòbil de 1.000 euros, i considerant que és el que hem triat i que és el que volem, i sobretot sent molt poc conscients de la manipulació, no? A mi això em sembla fascinant. Sí, John, nos l'apuntamos, ¿vale?
Lo apuntamos.
No, jo em referia que després d'això, de finals dels 80, no?, i la dècada gloriosa i fantasiosa i aquesta mena, sí, doncs, de cosa que va ser un miratge a la dècada dels 90, doncs, que amb el final de la història i tal, sí, pareixia que Orwell no tornaria mai més. I estem ara mateix doncs, tots patint si Donald Trump es vol carregar la democràcia als Estats Units, cosa que segurament ningú s'hagués ni imaginat fa 10 anys.
No, no, impensable. Bueno, fa 10 anys...
Nadie se podía imaginar el fenómeno Donald Trump. Y eso que, como sabe Oriol, que se harta de mí porque he escrito tantos artículos de Donald Trump en los últimos, no sé, 8 años. Pero se ha demostrado que tenía razón en insistir, Oriol. Dame la razón, amigo. Pero aún habiendo escrito tanto y advertido tanto del monstruo que venía... nadie, ni yo ni nadie, se imaginaba este nivel de barbaridad, que cada día que pasa es como un tsunami de mierda cada día, y no para, todos los días, día tras otro, otra noticia más. Es algo inimaginable lo que está pasando ahora en Estados Unidos y el impacto que tiene sobre todo el mundo.
Yo creo que tampoco nos imaginábamos coses, i anant una mica més a la sociologia i al carrer, com, per exemple, aquesta revalorització de les extremes dretes, que la gent comença a perdre la vergonya.
Sí.
I jo, per exemple, que tinc filles de 12 anys, veure com el jovent ho contempla com una opció més que vàlida i fins i tot ja és una cosa com que mola i és ser guai, no? Dir que ets d'extrema dreta i que revaloritzes coses que fa no res, era absolutament impensable, no? és extrem.
Però és que lo fantàstico de esto, lo increïble, és que ara ser guai, ser cool, estar en la vanguardia de la modernitat, és estar no con la izquierda como en nuestra dulce juventud, Oriol, sino estar con la derecha, con la extrema derecha. Eso es
sí,
ahora...
Sí, eso decía yo.
Para
los
chicos, más que las chicas.
Sí, los chicos, sí. Fascinant.
Moltíssimes gràcies, John Carlin i Oriol Malet, i enhorabona per aquest còmic Bèsties.
Oye, déjame decir una cosa, que para mí es un honor y un plaer estar aquí amb vosaltres de Formentera, és un lugar que m'encanta.
Ah, sí,
eh? Sort que tenéis, que ara viene la primavera. Fantàstic.
Ah, sí, la primavera aquí és especialment bonica i encara tranquil·la.
Sí.
Encara no tenim encara no tenim masses turistes.
Sí, sí, exacte. Puc dir el mateix. He passat la meva època d'enamorament i que no abandonaré mai a Formentera i també suposo que ja ens heu escoltat que ens fa molta il·lusió.
Us convido a visitar-la de novembre a març.
Sí, sí.
Que és una cosa
així
també...
Jo ho feia així i també ho recomano. Sí,
sobrallo. Oriol Vinga. Malet i John Carlin, gràcies, molt bon dia.
Una abraçada, gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Un anam amb 1984 de David Bowie, precisament, basat en Orwell. Fins ara.
Savage Joe of 1980. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage Joe of 1984. Conceive us, remember me.
We laid out an all-night movie roll. You said it wouldn't last, but I guess we implode in 1984.